Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un dels grans problemes de salut pública és el consum de droga per part de la població. Si obviem avui el consum d'alcohol i tabac, les drogues il·legals més consumides a Catalunya són el cannabis i la cocaïna. L'indicador més objectiu, incorporat a l'estudi de l'Observatori Català d'Addiccions, sent aquest el tractament de rehabilitació més demanat. El cannabis és la tercera droga més consumida per darrere d'alcohol i tabac, com dèiem, i un 14% del total d'iniciatives de tractaments de rehabilitació són per aquesta droga. A més, segons dades de l'Observatori d'Addiccions de l'any passat, el 12% de la població d'entre 15 i 64 anys el va consumir el mes de novembre del 2025, la xifra més alta dels últims anys. De novembre a març, doncs pocs canvis pot haver-hi. El major consum en la franja d'edat de cannabis són en homes de 15 a 29 anys, en un 24%, gairebé el doble de consum que les dones en aquesta mateixa franja d'edat. I el quart lloc de consum d'aquest pòdium perillós és per la cocaïna, i el seu consum, la quarta, no equival al seu impacte a l'organisme que la rep, sinó que és la segona droga amb més prevalença de tractaments, un 26% només per darrere de l'alcohol, i la segona que provoca més ingressos a urgències hospitalàries relacionades amb el consum de drogues, en un 15%, i la que ocupa el lideratge de persones que han mort per una reacció aguda a les drogues, amb un 56% del total de casos. Molt bon migdia, sóc la Mar Puerto, i l'alerta pel consum de cocaïna està més que justificada. L'últim estudi de l'Agència de la Unió Europea sobre drogues confirma que la presència de cocaïna a Barcelona i Lleida s'ha triplicat en l'últim any. A la capital catalana augmenta un 185%, és el triple, i a Lleida un 125%, el doble. Però no criminalitzarem Barcelona i Lleida, perquè el problema amb el consum és similar a totes les ciutats, creixent i sense sostre. A la programació de COPE Catalunya i Andorra analitzem les causes i conseqüències d'aquest consum, i primer volem conèixer com és el procés d'anàlisi de les aigües residuals i, òbviament, l'ampliació a les conseqüències del consum. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, i és interessant conèixer que tot està a les aigües residuals. La capacitat d'anàlisi ha crescut tant i actualment és tan elevada que ja podem aconseguir les variables de consum d'una ciutat. Ja es va utilitzar en els períodes més foscos de la pandèmia, del virus de la Covid, però també es dona informació de tot el que vulguem. A COPE Catalunya i Andorra, Lluís Coromines, investigador de l'Institut Català de la Investigació de l'Aigua, ens ha explicat com funcione l'anàlisi de les aigües residuals.
És un encàrrec i has de tenir, i has de saber què vas a buscar, i alhora és al·lucinant, i diguem que et permet obtenir informació molt valuosa. I les aigües residuals, que eren les grans oblidades,
sí,
no?
Sí.
Tu tires la cadena del vàter, no? O et dutxes, sí, sí. I l'aigua que s'evacua de les nostres llars, doncs te n'oblides, i de cop i volta es converteix en un recurs a nivell d'informació.
Un recurs molt bo per la seva fiabilitat. Això sí, té força costos econòmics, necessita laboratoris i proves que són cares. Per això aquests anàlisis són encàrrecs de caire oficial. I ara ens centrem en la dada del consum de cocaïna, per exemple, en una ciutat com Barcelona. És cert que s'ha triplicat el consum en tan sols un any, que hi ha aquest brutal creixement? No és així, segons Lluís Coromines. Ho argumentant, afirmant que és important quan i on s'han analitzat aquestes últimes proves. Però el que sí és cert és que hi ha una tendència a l'alça.
No vol dir que s'hagi detectat tres vegades més en les aigües residuals que hi hagi el triple de consum. Per mi, el que s'ha d'entendre d'aquí, doncs, és que hi ha una tendència a l'alça, i també que hi ha un augment de la puresa. Doncs aquesta puresa també s'hauria de convertir, com que ha augmentat la puresa, doncs una dosi no té la puresa que tenia abans, i per tant això també s'ha d'acabar transformant.
I per conèixer una altra veu autoritzada d'aquest problema, saludem a la migdia de COPE Catalunya i Andorra el doctor Xavier Fàbregues, director mèdic de Massa Ferriol i especialista en addiccions i salut mental. Doctor, benvingut, bon migdia.
Bon migdia.
Li agraeixo la seva presència en aquest espai. Doctor, davant de les últimes estadístiques que ha fet referència a l'estudi, en aquest cas, de la Unió Europea de les aigües residuals de Barcelona i Lleida, que evidentment la podem extrapolar a qualsevol altra ciutat de Catalunya, ha de pujar l'alarmisme o aquest alarmisme ja l'hem de tenir incorporat dins d'aquest problema en la nostra salut pública?
Era un fet amb el que ja comptàvem. El consum de cocaïna s'ha normalitzat en el nostre entorn. Hi ha una enorme disponibilitat i aquesta pujada de quasi un punt respecte a l'estudi de l'any anterior representa aquesta extensió massiva que té la cocaïna com una droga de fàcil accés.
Vostè m'acaba de parlar de que s'ha normalitzat. És a dir, és una paraula molt, molt perillosa. Per què s'ha normalitzat? Hi ha una permissibilitat de la societat o hi ha altres factors en joc?
Hi ha un cansament quan resulta que un tema dura massa temps, i això ho sabeu els periodistes, doncs al final perd una mica aquesta repercussió. No? I és un tema del que hem anat parlant molt des de fa molts anys, el tema de les drogues en general i el tema de la cocaïna, que ja ha deixat de ser doncs, una notícia de primera línia i ara és un breu que es posa a la pàgina 14 perquè ja tenim una mica admès que costa molt aquesta lluita de que moltes vegades es minimitzen els riscos i que hi ha un cert cansament amb aquest tipus de missatges una mica repetitius que s'han fet des de fa tants anys.
És una bona òptica, perquè a mi també m'ha sorprès que aquesta notícia no fos de portada, de mitjans de comunicació no se'n parlen més.
És que hem de tenir en compte que estem davant d'un món on aquest accés a les drogues és molt fàcil. Hi ha països que s'han convertit en narcoestats i que funcionen doncs, en part amb aquesta economia submergida que fa que hi hagi doncs, una producció, una distribució molt fàcil i que els sistemes de lluita, sobretot els basats en la prohibició absoluta, en les campanyes repressives, han funcionat molt poc, perquè estem parlant d'una història que necessita doncs, aquesta comprensió social, necessita una informació i això triga molt de temps a arribar. Durant molt de temps la cocaïna s'havia associat a una història d'èxit social, sobretot als anys 80 i a partir d'aquelles èpoques dels pelotazos, de les festes, de l'èlit que consumia, de l'actor, del empresari, d'aquella persona coneguda. I a més, doncs, això ha fet que després s'extengui al resta de la societat, amb la qual cosa tenim com una cosa incorporada als problemes, igual que tenim incorporats els accidents de trànsit, tenim incorporats tota una sèrie de coses que sembla que no puguem millorar massa.
Vostè m'acaba de parlar de com pot atrapar el consum la cocaïna, molt, molt seductora, que a més dona aquesta imatge de triomfadors, però després ja la cara B, és a dir, la dificultat de la rehabilitació i la seva capacitat, en aquest cas, d'estar subordinats al seu consum.
Això és el que treballem amb els especialistes, el fet d'aquest intentar ajudar aquestes persones que ja han pres consciència de la problemàtica, que és una problemàtica molt clara, amb moltes repercussions, tant a nivell salut com a nivell social, però hem de tenir en compte que estem davant d'una història que s'ha cronificat. Llavors això voldrà dir doncs, que s'han de fer molts abordatges, s'ha de seguir fent una feina de conscienciació i s'han d'inventar maneres noves d'arribar perquè els missatges antics ja no funcionen. Llavors, és important també el fet de que s'ha associat molt a la festa. I som un país que rep un número molt gran de turistes, amb la qual també és habitual que aquests números es distorsionin per la quantitat de gent que ve a passar caps de setmana llarg o ve a passar les vacances i aprofita aquests moments on es deixa anar per consumir més. I, a més, som la porta d'entrada, junt amb Bèlgica i amb Holanda, de les drogues que venen de Sud-amèrica. I com que el mercat d'Estats Units està saturat, doncs som la porta d'entrada per a tota Europa.
Doctor, una última pregunta. Quin és el perfil de persones que li arriben a la seva consulta, primer, amb el convenciment de que tenen un problema de la cocaïna, i després, quines són les seves conseqüències físiques que tenen per aquest consum?
Aviam, el perfil s'ha diversificat moltíssim. Si parléssim de fa uns anys, parlaríem de gent de les èlits intel·lectuals, de poder adquisitiu alt, i avui en dia pot arribar qualsevol tipus de persona. Des d'un pagès, un cambrer, un paleta, una persona que té un petit negoci, o sigui, estem parlant d'una cosa que s'ha extès d'una manera clara a totes les capes de la societat. I hem de tenir en compte, doncs, que aquestes repercussions tenen molt que veure amb les quantitats i amb la freqüència del consum, però el que veiem més habitualment són problemes al nas, o sigui, gent que té ja lesions importants pel fet d'esnifar cocaïna, que és un vasoconstrictor i produeix, doncs, forats al tabic nasal, veiem problemes respiratoris, veiem problemes de salut mental en forma de paranoies, de psicosis derivades del consum, veiem problemes cardíacs, o sigui, tota una sèrie de coses que serien, doncs, la part més fumuda del consum, però també veiem gent que el problema que presenta és un problema de comportament, és un problema de gastar més diners dels que esperava, és un problema de desatendre els fills o de tenir problemes amb la parella sense haver arribat a fer aquestes problemàtiques físiques. Per tant, depèn molt també de l'entorn. Si l'entorn és un entorn permissiu, això s'allargarà molt. Si la persona té els seus propis mitjans per aconseguir diners, doncs també això permet que hi hagi més impunitat perquè no et fan fora de la feina, perquè tu ets el teu propi empresari. Llavors, tot això determinarà aquestes conseqüències que seran més o menys potents en funció d'aquestes condicions que et deia, la freqüència i la quantitat de consum.
Doncs aquesta és la veritable cara de la cocaïna i del seu consum i de les seves conseqüències. Doctor Xavier Fàbregas, director mèdic de Massa Ferriol i especialista en addiccions i salut mental, li agraeixo la seva presència aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia, doctor.
Bon migdia.
Gràcies, Sergi. Gràcies, doctor. I ara és moment, com cada dia, de la informació de serveis. Avui dimecres, jornada primaveral, a Ponent i a l'Ebre les temperatures màximes són de 24-25 graus, a la resta entre 19 i 22. A la nit s'espera vent de tramuntana a l'Empordà i de mestral a les Terres de l'Ebre i s'han activat avisos i sembla ser també que demà baixaran les temperatures en un ambient però de sol. Al llarg de la tarda es formaran intervals de núvols baixos al vessant nord del Pirineu i a partir del vespre a punts del sector central del litoral i prelitoral on el cel tendirà a quedar cobert o molt ennuvolat i a última hora del dia no es descarta algun ruixat feble a punts del sector central del litoral i prelitoral. La temperatura màxima pujarà moderadament, a la meitat nord del litoral serà similar i a cotes altes del Pirineu baixarà al llarg de la tarda i els valors mínims de la jornada s'assoliran al final del dia. En aquests moments, però, tenim a Barcelona 19 graus, 20 a Girona, 21 a Tarragona i a Lleida i 14 a Andorra. I com estan les carreteres? Preguntem sobre l'estat del trànsit a Roger Serra. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària. Ara hi ha poc volum de trànsit. Com sempre, la B30 aquesta hora va un pèl més carregada, lenta, amb aturades, lateral de l'autopista AP7, un parell de quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, en sentit nord, diguem-ne, en sentit Girona, o anant a buscar la C58. També hi ha un tram de lentitud, aturades puntuals a l'autovia A2, a Castellbisbal, sentit Barcelona, causa d'una incidència puntual. Però vaja, com us dèiem, en general, la xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes, de moment, circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara t'explico que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat dos assentaments de barraques on vivien desenes de persones en descampats ubicats al voltant del pont del Treball Digne del districte de Sant Andreu. L'assentament de persones sense llar feia mesos que creixia i més després de que el novembre passat la policia local desallotgés dos campaments situats al pont de Calatrava on vivien unes 30 persones, ja que moltes van acabar traslladant-se fins a l'assentament del pont del Treball fent molt més gran aquest nucli de barraques del barri de la Sagrera. Per cert, propietat dels terrenys d'Adif. L'actuació policial no ha tingut incidents i ara la qüestió és el mateix. On aniran aquests aquestes persones. I d'altra banda, el desnonament d'un veí també del bloc ubicat al número 14 del carrer de Sant Agustí al barri de Gràcia de Barcelona, que s'ha ajornat finalment per la pressió veïnal. La comitiva judicial ha arribat a la zona a les 10 del matí i després de negociar amb el llogater afectat, Xema Escorça, el sindicat de llogateres i el servei de mediació d'habitatge de l'Institut Municipal d'Habitatge de Barcelona, s'ha arribat a un acord per ajornar el llançament fins al 15 d'abril, després d'uns moments de tensió. Enric Aragonès, del sindicat de llogateres, s'ha queixat d'aquesta presència policial.
I avui la pregunta que ens fem és quants policies està disposat a enviar el govern per fer fora de casa un professor d'institut? Quants diners públics es gastaran un dispositiu policial perquè un fons d'inversió holandès pugui convertir pisos en colívings que el mateix ajuntament ja ha dit que són il·legals?
L'afectat de 31 anys fa 11 anys que viu a la finca i paga un lloguer de 800 euros mensuals. Ha estat el primer llogater de la finca que s'ha enfrontat a un procés de desallotjament d'aquestes característiques. I ara canviem de tema perquè el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, reclama que la Unió Europea activi els fons de reserva de la política agrària comuna per compensar l'impacte de la guerra d'Iran.
Nosaltres hem demanat que s'activi el fons de reserva de la PAC. Hi ha un fons de reserva que es pot activar per crisis, doncs que s'activi, com també la bonificació dels impostos als fertilitzants que entren a la Unió Europea, com també mesures que podem demanar al govern de l'Estat. Jo crec que de moment hem de veure aviam la resposta de lo que s'ha aplicat, aviam quina moderació té en el preu dels combustibles, i si això s'allarga, evidentment, igual s'han de plantejar noves opcions.
I ara donem pas a la publicitat i després t'explico la fira alimentària. D'aquí uns minuts tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Pilar García de la Granja.
Busca en Facebook Mediodía COPE y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCOPE.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo.
Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Aprovecha las ofertas especiales para viajar en Semana Santa o en primavera. Vete al Caribe, de crucero, a nuestras costas, islas. Reserva hasta el 31 de marzo. No te pierdas los Special Days. Con toda la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Scroll, playlist, scroll, buf, paso, paso, tap, tap, pim, audio mamá, ja, ja, ja. Saltan anuncios, scroll. Playlist, fueguito, paso, scroll, podcast, tap, tap, pim, ja, ja, ja. Morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
I en declaracions, a migdia, COPE Catalunya i Andorra, el conseller del Conseller Alimentària, on la seva directora, Anna Canal, ha estat aquí. Alimentària és fira bienal de xifres colossals. Més de 100.000 visitants professionals, 3.300 empreses expositores, de les quals 1.200 són internacionals, de 70 països diferents. Té 350 activitats i genera un impacte econòmic de 180 milions d'euros. A més, també té un factor diferencial, la cerca d'empreses per tot el món per donar la possibilitat de negoci. Ens ho ha explicat, com dèiem, la seva directora, la directora d'Alimentària, Anna Canal.
És un programa de compradors que organitzem. Preguntem, escoltem molt el sector, preguntem a veure quins són els seus països target on adrecen les seves adrecen o volen adreçar les seves exportacions. Llavors el que fem és identificar aquests compradors dels diferents sectors de l'alimentació, ja siguin càrnics, siguin làctics o siguin dolços, els busquem arreu del món i els portem cap a Alimentària. O sigui, subvencionats en viatge, amb allotjament i de més, per provocar totes aquestes reunions. Vull dir, hi ha més de 14.500 reunions programades.
Espanya i Catalunya són potències exportadores en el sector alimentari i l'any passat Espanya va exportar productes per valor de 78.000 milions d'euros. I atenció, perquè Barcelona es prepara per viatjar 7 segles enrere. Demà, 26 de març, arrenca oficialment l'any del monestir de Pedralbes, una efemèride que commemora el 7è centenari d'una de les joies del gòtic més preuades de Catalunya. La Generalitat i l'Ajuntament uneixen forces per posar en valor un llegat que va més enllà de les pedres. Parlem d'espiritualitat, de poder femení i de futur. I ens ho explica el nostre company Ricard Álvarez.
7 segles després que la reina Elisenda de Montcada col·loqués la primera pedra, el monestir de Pedralbes reclama el seu espai en el cor dels barcelonins. No és només un monument, és un supervivent que ha resistit guerres i moviments anticlericals mantenint intacta la seva essència. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, destaca que aquesta celebració se sosté sobre tres pilars que defineix la identitat d'aquest recinte únic al mig de la ciutat.
Mira, amb un conjunt d'activitats molt diverses en el que hi ha, sempre en respecte al que és la tradició del monestir, que té tres bases fonamentals. El primer és, òbviament, el patrimoni gòtic i la pròpia realitat física d'aquest monestir, que de per si mateix ja és significativa. En segon lloc, una tradició d'espiritualitat que comporta la seva llarguíssima tradició i acumulació de congregacions religioses, i també un element que és molt important, que és justament el celebrar que ha estat una congregació de dones.
Aquest caràcter femení serà el fil conductor d'una programació que vol trencar els murs del monestir i apropar-lo a una ciutadania que sovint en coneix l'existència però no la seva magnitud real. L'objectiu és clar, convertir aquest refugi de pau en un centre de referència social i cultural, aprofitant una bellesa que encara avui resulta extraordinària per la seva conservació.
Acostar molt més aquest monestir al conjunt de la població de Barcelona, perquè és bastant curiós que, sent una peça de la magnitud que té i de la importància que té, de l'interès que té, de la bellesa que té, segurament que no és encara prou coneguda pel conjunt de ciutadans de Barcelona. No és un museu que tingui, o no és un centre patrimonial que tingui, segurament, el nivell de coneixement que tots ens agradaria que tingués.
Una oportunitat d'or per redescobrir el gòtic i entendre com una comunitat de dones va aixecar un imperi espiritual que avui, 700 anys després, obre les seves portes de bat a bat. I per endinsar-nos més en els actes que s'han preparat, està amb nosaltres l'Anna Castellano. Ella és la directora del Museu Monestir de Pedralbes. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
Escolta, un dels punts més fascinants del programa és l'estudi de l'ADN de les tombes. Què espereu descobrir sobre la relació entre la reina Elisenda i les dones que van ser enterrades amb ella?
Doncs mira, aquest és un estudi molt ampli, molt complex, que és interdisciplinari i que el tema de l'ADN és un dels molts aspectes que volem estudiar. El tema de l'ADN, i més doncs hi ha un tipus d'estudi d'ADN que és el mitocondrial, jo no en sóc una experta, ho explicarem en el moment pels experts que ho estan fent a terme, però el que ens permeten és veure com per línia femenina hi ha un parentiu, no?, entre diferents, sobretot entre les dones. Llavors, nosaltres teníem molt la idea de que el monestir de Pedralbes va ser una voluntat de la reina Elisenda de disposar una llar quan ella quedés viuda, perquè el rei estava malalt quan ella es va casar amb el rei, i que quan ella estigués viuda pogués viure aquí al monestir, no dins el monestir, sinó en un palau al costat. I aquest palau i aquest monestir doncs seria un lloc de trobada d'ella amb dones del seu entorn familiar, i el de les filles de les quals, perquè elles eren nobles i van viure més al Palau de la Reina i en altres indrets, doncs les filles d'aquestes dones viurien dins el monestir i les seves parentes de la reina doncs viurien a temporades amb ella. Llavors era com una mena de refugi familiar femení. Mm-hmm. Això era una cosa que les dones de certa noblesa, de certs nivells, doncs com una mena de lloc on trobar-se un cop havien complert amb el paper que s'esperava d'elles, que era el de tenir fills.
Mm-hmm.
No?
Anna, el tema de les noves tecnologies també ajuda a tot plegat i amb el vostre cas també, perquè es transforma l'experiència del visitant amb el tema de la realitat augmentada a l'hora de visualitzar la decoració original i la tomba de la reina. Suposo que espereu grans experiències, no, amb aquest tema.
Ho intentarem. Intentarem que aquest missatge que ens dona l'art doncs arribi més fàcilment a la gent avui en dia, no? Perquè al final el que han canviat són les formes, però el que volem explicar és que aquesta capella de Sant Miquel, decorada amb unes pintures que són amb uns referents italians molt clars, que intentaven que aquesta pietat franciscana del moment, que era molt emotiva, les monges que vivien al monestir eren franciscanes, tenien una pietat molt emotiva, no? El que els deien era no cal entendre el missatge de Crist, sinó sentir-lo. Llavors, com sentir-lo? Doncs empatitzant amb el dolor de la Verge i amb el goig d'ella, també els set goigos de la Verge, el que és la passió de Crist, no? Són les dues grans emocions. Mm-hmm. Llavors, com ho fem, això? Doncs si l'abadesa en el seu moment, quan la capella era acabada de pintar i hi havia tota una sèrie de guinys que ella entrava dins de les escenes i els propis personatges com Sant Francesc sembla que vulguin sortir de l'escena, doncs això volem fer-ho a través d'una experiència immersiva. Uh-huh. El visitant el que farà serà veure la capella molt, molt, molt augmentada, la podrà rotar. Okay. Doncs nosaltres li posarem una sèrie de maneres de poder jugar d'alguna manera, no? O sigui, que no sigui només un mer espectador, sinó que pugui participar de l'experiència. Mm-hmm. Entrar d'alguna manera dins de les escenes, com devia haver fet l'abadesa en el seu moment.
Anna, l'exposició Toca l'ànima se centra en els murals de la capella de Sant Miquel.
Exacte.
Per què aquestes pintures són considerades una joia tan singular del gòtic europeu?
Doncs una miqueta pel que estàvem dient abans, no? Perquè fins aquell moment a Catalunya doncs hi havia un estil artístic que era més el francogòtic, que era una pintura més plana, en què les imatges encara eren devien de tota la tradició anterior, les figures eren jeràrquiques, no tenien ni moviment ni expressió. En canvi, a Itàlia, arran d'aquest nou franciscanisme que anava sorgint als nous convents franciscans, a la pintura van sorgir al seu entorn una sèrie de tallers, com seria Giotto, Lorenzetti, Simone Martini, que eren uns pintors que van saber trobar la manera de donar expressivitat al rostre i que serien com un precedent del Renaixement en quant a la perspectiva. Aleshores, aquestes pintures que tenim a la capella de Sant Miquel, al mateix moment, intenten reflectir el mateix i utilitzar la mateixa tècnica. Això vol dir que, malgrat que es va encarregar amb un pintor de la cort catalana, que era Ferrer Bassa, segurament hi va haver-hi un pintor italià. Bé, ho va pintar tot, bé, va estar en el taller de Ferrer Bassa, això no ho podem saber, però el que sí que és cert és que bevia de la mateixa tècnica, havia après aquesta tècnica italiana. No en tenim altres exemples. Potser n'hi havien hagut d'altres, però en aquest moment només es conserven aquests.
Uh-huh. Anna, com a directora, com s'ha aconseguit articular aquests tres eixos de la programació patrimoni, espiritualitat i dona per fer-los atractius al públic del segle XXI?
Doncs a través de moltes activitats. A la gent, quan li expliques el significat de les coses, li atrau molt. És cert que l'art per si sol té doncs, una força expressiva importantíssima i cadascú el copsa a la seva manera. No necessàriament el que la persona que veu una obra d'art experimenta no ha de ser necessàriament el que el pintor o l'artista volia expressar, però sigui com sigui ja produeix, no?, un efecte efecte sobre la persona. Ara bé, quan expliques què era el que es volia representar, hem de pensar que l'art medieval era molt simbòlic. Hi havia més significat que forma. Evidentment hi havia forma, no? Però vull dir, molta gent diu, el Renaixement, quina meravella. Sí, és cert, però l'art medieval és molt simbòlic. Aleshores, explicar que aquest era un monestir femení, que hem tingut la sort de conservar-lo quasi intacte, amb les peces artístiques, el propi edifici, i que va viure una comunitat de dones que s'expressaven a través de tot aquest art. Per tant, això havíem d'explicar-ho. És un monestir femení. Per tant, hem d'explicar-ho a través d'ulls de dona. Espiritualitat, oi tant.
Doncs
l'espiritualitat que reflectien, francament.
Aquest dia,
per tant,
aquest dia,
són els tres eixos.
Aquest dia 26, perdó, Anna, comença la celebració d'aquest 700 aniversari, unes celebracions que ens duran fins al 3 de maig, però del 2027. Quina data? Per què aquesta data de final?
Doncs perquè volem respectar la pròpia història del lloc. Pensem que el 26 de març del 1326 es va col·locar la primera pedra a la capçalera de l'església. Això vol dir que feia la fundació del monestir. I el 3 de maig de l'any següent, del 1327, ja hi van venir a viure la primera comunitat. És a dir, la consagració de l'església hi va venir a viure la primera comunitat. Per tant, durant un any i dos mesos, com la mateixa reina deia en un document, que només havia passat un any i dos mesos, que ja s'havia construït aquest monestir de Pedralbes. Només una part, però lo suficient com per dir que el monestir de Pedralbes es va fundar i consagrar en un any.
Doncs té tot el sentit. Ens ho ha explicat la Anna Castellano, és la directora del Museu Monestir de Pedralbes, i amb ella i amb tot el seu equip ens atansaran una mica més tota aquesta història que de vegades la tenim al costat, però ens l'han d'explicar perquè l'acabem d'entendre i l'acabem d'interioritzar, i això és el que han fet. Anna Castellano, escolta, enhorabona per tot el que heu preparat per aquest aniversari.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem que vingui molta gent a gaudir-ho.
Gràcies, en Ricard, gràcies també a l'Anna. I ara el nostre company Guillermo Castro ens explica que s'han localitzat tres accessos a refugis antiaeris de la Guerra Civil al carrer del 26 de gener de 1641 a Sants Montjuïc. Arqueòlegs i Mossos han accedit a un espai d'uns 200 metres construït el 1938, on han trobat latrines i càntirs. Guillermo.
Aquest refugi es va construir, segons els experts, l'any 1938. Té una llargada d'uns 200 metres i a l'interior encara s'hi conserven detalls que ens transporten directament a la guerra. Hi ha latrines amb aigua corrent, càntirs i restes de la instal·lació elèctrica original. Tot i la magnitud de la troballa, l'exploració s'ha fet amb molta cautela. El sergent de la unitat de subsol dels Mossos, Toni Molina, detalla que la seguretat ha estat la prioritat.
Hi ha despreniment de blocs que poden posar en perill el que és l'estructura de la bóveda. Per tant, el recomanable és esperar que vinguin els tècnics, puguem baixar amb ells, els puguem també garantir la seguretat en quant a l'atmosfera. La valoració tècnica de l'estructura l'han de fer ells.
L'aparició d'aquests accessos ha estat possible gràcies a les obres de remodelació que s'estan fent a la zona entre la Creu Coberta i el carrer de Portugalete. Tot i que l'espai és gran, la directora de la intervenció, Ariadna Muñoz, creu que la construcció va quedar a mitges.
Jo crec que, bueno, dins del context en el que era una obra d'urgència, crec que el van fer amb temps, però que no està del tot acabat.
A partir d'ara, el Servei d'Arqueologia de Barcelona, que ja va fer una primera inspecció el passat 5 de març, haurà de determinar si els altres dos accessos localitzats formen part d'aquesta mateixa infraestructura.
I avui hem tingut també noves dades sobre el nadó de 6 setmanes maltractat pels seus pares aquí a Barcelona. La consellera de Salut, Olga Pané, ha dit que sobreviurà, però que probablement ho farà amb seqüeles. Continua ingressat a l'UCI de nounats de l'Hospital Vall d'Hebron, tractat per diversos especialistes, i Pané ha reconegut que aquest cas és inimaginable, però ha defensat que el sistema ha funcionat perquè els protocols es van activar de seguida a la vista de les lesions que presentava el petit. Ara caldrà veure l'evolució i la consellera ha reconegut que no va donar crèdit quan va saber que la mare del petit treballava al sector sanitari, era infermera. I una última hora és que 12 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en un incendi de canyes i matolls ubicats a tocar de la depuradora de Castellà del Vallès, al Vallès Occidental, segons ha informat el cos. No s'han registrat persones ferides ni tampoc habitatges propers a la zona on s'està desenvolupant aquest foc i els bombers han concretat que les flames es troben en una àrea difícil d'accés i s'enclaven al llit d'una riera. També un altre incendi és que els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Lleida per calar foc al pis que compartia amb 4 persones a més. Els fets han tingut lloc a les 2:40 de la matinada d'aquest dimecres en un immoble del carrer Ciutat de Tàrrega. L'home, de 39 anys, hauria calat foc al sofà del pis, que hauria incendiat tot seguit i 2 dels seus companys han resultat ferits i traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova. L'edifici, però, no ha patit danys estructurals i la policia acusa l'home de 2 delictes de lesions i un d'incendi.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I ara, moment de la informació esportiva amb el nostre company Joan Batllori. Bona tarda.
Bona tarda, Mar.
A veure, què tenim avui?
Doncs mira, avui abordarem dos temes controvertits. Un és el tema de la porteria de la selecció espanyola, que de forma gens habitual Luis de la Fuente ha convocat a 4 porters, Unai Simón, David Raya, Joan García i Remiro. Parlarem d'això, de com pot gestionar els minuts en aquests 2 partits amistosos que té per davant la selecció espanyola. D'aquests 4, un es quedarà sense anar al Mundial i després veurem qui és finalment el porter titular de la selecció espanyola al Mundial. Parlarem d'això i l'altre tema és el tema del genoll d'Mbappé. Algú es va equivocar de cama al revisar-lo. A ell li feia mal el genoll esquerre, li van revisar el dret, no van veure res d'estrany i va seguir jugant amb molèsties. Per això va haver d'anar a França en busca d'una segona opinió. Una situació bastant surrealista que ha aixecat molta polseguera a les últimes hores. Al Barça la notícia és el pas endavant que ha fet De Jong en la seva recuperació i està trepitjant gespa. Se l'espera probablement més de cara al partit d'anada dels quarts de final de la Champions davant l'Atlètic de Madrid a l'estadi del Camp Nou, després de l'aturada per partits de seleccions. Avui tenim clàssic a la Champions femenina, partit d'anada dels quarts de final, Real Madrid-Barça a l'Alfredo Di Stéfano, el partit a 6:45. El Barça té les baixes d'Aitana Bonmatí i Laia Alexandri, torna Mapi León. A l'Espanyol avui tindrem protagonista per parlar de la cada vegada més delicada situació de l'equip. Avui parlarem una estona amb un dels mites de l'espanyolisme, Jordi Lardín. En bàsquet, bona victòria del Barça a l'Eurolliga, 78-71 davant de l'Efes d'Istanbul. Els de Xavi Pascual estan ara mateix novens a la classificació. Es disputa avui la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, en final a Vilaseca. I en waterpolo parlarem també de la victòria de l'Atlètic Barceloneta, 19-16 sobre el Belgrat. Els mariners fan un pas més endavant, estan una mica més a prop de la final a 4 de la Champions.
Gràcies, Joan. Nosaltres ho deixem aquí, d'aquí una estona als esports, i ara us deixem a la tarda amb Pilar García Muñiz. Que tingueu un molt bon dimecres. Gràcies per escoltar-nos.